Cope Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com estàs? Soc el Ricard Álvarez, comencem Herrera en Cope a Lleida. 12 i 20 puntuals, com sempre, dilluns començant setmana i al vell mig del mes de gener. Dilluns avui, 15 de gener del 2018. Hores d'ara amb 4 graus a la ciutat de Lleida, amb un dia ennuvolat, buscarem la previsió meteorològica. També farem un repàs ràpid de l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem d'escacs avui, sí, parlarem d'escacs amb el gran mestre internacional lleidatà, Josep Oms. Amb ell parlarem d'escacs genèricament, però també de la Lliga Escolar que començarà aquest divendres i que amb 5 jornades repartides entre uns 2-3 mesos aproximadament, doncs durà a una bona colla d'estudiants de primària de la ciutat doncs, a endinsar-se una miqueta més amb aquest esport, amb aquesta afició dels escacs. També posarem somriures a les cares de la gent amb el Joel Carnicer i encara ens quedarà temps perquè el Joan Bellmunt ens dugui una nova proposta dels nostres pobles a la una. A partir de la una, la radiografia, la nostra tertúlia esportiva, posem sobre la taula tot el que ha passat el cap de setmana. Avui, per cert, ens visitarà el primer entrenador del juvenil A de l'Atlètic Segre, que aquesta temporada doncs van ascendir i estan militant a la primera nacional juvenil, i amb ell parlarem just ara, que estan a l'Equador. Han passat ja tot en la primera volta, a veure com va aquesta nova experiència, i evidentment repassarem tots els resultats del cap de setmana. I a 2:15 obrim la Nacional 240. Avui, amb aquesta via, unim Tarragona i Lleida, com tots els dilluns. Parlarem de donar sang, que sempre és necessari. 4 graus a la ciutat de Lleida. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Continua el cel amb intervals de núvols a les comarques de Lleida, que a la Vall d'Aran poden deixar-nos precipitacions febles i aïllades amb nevades per damunt dels 1.000 metres avui. Les temperatures poden pujar puntualment. S'esperen màximes de 6 a Lleida i Tàrrega, 7 graus a Balaguer, 8 a la Seu d'Urgell i 6 graus també a Viella. El vent continua fluix i variable. De cara a demà esperem també un cel amb intervals de núvols. Serà el matí, ja que ràpidament s'imposarà més el sol amb poca nuvolositat en conjunt, però al Pirineu continuarem encara amb molta nuvolositat i amb probabilitat de precipitacions febles, especialment a la Vall d'Aran, tot i que la cota de neu anirà pujant més dels 1.600 als 2.000 metres. També pujaran les temperatures, ho faran de manera localment notable, amb mínimes de 0 aquesta nit a Lleida o Balaguer, 1 grau a Tàrrega i 0 també a la Seu a Viella, i màximes de 13 o 14 graus en molts punts. El vent bufarà de l'oest i pot ser una mica més intens.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Doncs apa, que comencem parlant de successos. Aquest diumenge ha mort finalment a l'hospital Arnau de Vilanova, el motorista de 64 anys que s'havia accidentat hores abans a la C14 a Bassella. És un home de nacionalitat andorrana a qui havien traslladat en estat greu a l'Arnau de Vilanova, com dèiem. Més de 1.500 abonats dissabte es van quedar sense subministrament elèctric a la Cerdanya per la caiguda d'un cable. El servei s'ha anat restablint, es va anar restablint gradualment i només van quedar uns 160 abonats sense llum a Fontanals de Cerdanya. Home, l'estiu també és una mala època per quedar-se sense llum, sobretot per quan fa molta calor, pel tema d'aires acondicionats, a la muntanya no tant, segurament, però clar, si a l'hivern tens calefaccions elèctriques, és un mal moment per quedar-se, ha estat un mal moment aquest cap de setmana per quedar-se sense subministrament elèctric. Xifra rècord de 800 participants a la quarta marxa de la Boira, que aquest any ha promocionat el paisatge de l'Urgell. L'iniciativa també té un caràcter solidari i ha destinat un euro de cada inscripció a l'entitat ecologista Gemma. I abans de parlar d'esports, mira, invertim aquelles xifres que sempre diem, que és que la població baixa, és que cada vegada mor més gent que no pas en neix. Doncs mira, a Tàrrega ha crescut la població per tercer any consecutiu amb 187 habitants aquest passat 2017. La capital de l'Urgell té 16.857 veïns registrats al padró. Parlem d'esports amb Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC SA fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
En parlarem a partir de la una a la radiografia, però resultats d'aquest cap de setmana en futbol: Deportiu Aragón 1, Lleida Esportiu 2, en bàsquet Força Lleida 95, Futbol Club Barcelona 78, i amb hoquei, el Lleida Llista, que guanyava 4-1 a l'Igualada i es classificava per jugar a quarts de final de la Copa CERS. L'anada serà el 17 de febrer i la tornada el 10 de març. Lleida Llista, Tomar, que és un equip portuguès.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Amb la Mari Carmen Salvador seguim informats i recordant el que passava fa 25 anys. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Tal dia com avui, un 15 de gener, de gener, però de l'any 93. Estava fent els càlculs, dic, ja no és el 92, no, és el 93.
Doncs comencem amb una notícia molt trista, una notícia que va copsar molt a tot Lleida i comarques, perquè era una persona molt estimada. Un càncer va cegar la vida de la política i pedagoga lleidatana Maria Rúbies. Tenia 60 anys i l'ensenyament a Lleida va perdre una dona molt important, un dels seus pilars més ferms. Uh-huh. Ella va impulsar la renovació pedagògica i l'ús de la llengua catalana, impulsora de la Universitat de Lleida, fundadora de l'Escola Espiga, va destacar per les seves inquietuds socials, va ser una persona de total entrega i d'absoluta fidelitat als seus principis, era meravellosa, era una gran amiga, jo la vaig tractar aquí personalment, en aquesta casa, entrevistant-la, i era una persona com a persona meravellosa i com a política, doncs també una dona amb molta pelua. El bisbe Ramon Malla va presidir el funeral a la catedral de Lleida i va convidar a mantenir encesa la torxa que ell havia deixat. Personalitats de la política i de l'ensenyament van assistir en aquest acte religiós, en l'acomiad de la Maria Rúbies, i en el moment de l'últim adeu al cementiri de Lleida es va entonar el cant dels segadors. La universitat volia perpetuar el seu nom i actualment tenim a Lleida un institut que porta el nom de Maria Rúbies.
Sí, sí.
Una gran persona que val la pena de recordar-la, que els lleidatans tinguem un record per ella. Bé, també les famílies gitanes que estaven acampades a l'avinguda Tarradellas no es volien moure d'aquest assentament. L'associació gitana no permetria que marxessin de l'avinguda Tarradellas sense una solució. Reclamaven una reunió amb l'alcalde Siurana i el conseller Comas per tractar el problema, i l'estat de ruïna del casc antic va repercutir moltíssim a l'hora d'instal·lar-se els gitanos en aquesta zona. L'alcalde Siurana volia demanar al ministre d'Educació una UNED, una universitat a distància aquí a Lleida. L'alcalde va dir que no escatimarien recursos per a lograr aquesta finalitat. I acabem parlant de Renfe. Volia anul·lar 4 trens que unien Lleida amb Balaguer. La línia es considerava no rentable. Davant d'aquesta informació, el sindicat va convocar aturades parcials d'una hora als 3 torns de treball pels dies 18, 20, 22, 25, 27 i 29 de gener de l'any 1993.
Això, de fa 25 anys,
eh? Exactament. No, ara no, ara, atenció.
Que aquesta línia, afortunadament, s'ha anat reinventant.
S'ha revifat una mica,
sí. Hi ha els convois nous, i a poc a poc veig que va traient el cap, i és veritat que durant una època va estar molt perill de desaparició,
molt.
I jo crec que és una línia que s'ha de conservar, la línia de la Pobla.
S'ha revifat, sobretot, fins a Balaguer.
Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Ahora hasta el 80% en primeras marcas en todos nuestros centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés.
Y más de un millón de artículos con precios increíbles, como camisas, pantalones, vestidos o prendas de abrigo a 1, 3, 6 y 9 euros.
Todo esto y mucho más en tus centros de oportunidades y outlet de El Corte Inglés. Consulta condiciones en tienda.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Herrera en Cope.
Cope Lleida.
Estàs informat.
I n'hem parlat al principi del programa, i a més ja sabeu que és un tema que li tinc debilitat i que el anem seguint de manera, doncs, més o menys intensa al cap de l'any, i és... parlem d'escacs. I avui parlarem d'escacs. L'excusa és que aquesta setmana comença la quarta edició de la Lliga Adejo, que després explicarem el que és, però anem a parlar d'escacs amb aquesta excusa, i sobretot
d'escacs amb edat escolar. Avui ens centrem en això, perquè els escacs serveixen per totes les edats. I per parlar d'escacs, doncs a Lleida ho tenim fàcil. Jo crec que, escolta, tenim aquesta sort. A més, la seva disponibilitat és alta. Jo, escolta, el truco i en dues hores el tinc aquí. I això és una cosa que s'ha d'agrair. Està amb nosaltres el Josep Homs. Josep, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
El Josep Homs, que ja sabeu que té la seva escola d'escacs, que el trobeu al carrer Taquígraf Martí número 16, a Lleida. Està a la zona, per entendre'ns. El que abans es deia el Cloc de les Granotes i Passeig de Ronda, doncs allà a Taquígraf Martí número 16 teniu aquesta escola d'escacs que dirigeix el Josep Homs. Que, Josep, escolta, tu ets nascut a Vallfogona de Balaguer i ets... gran mestre internacional d'escacs, que és sí, l'únic de Lleida.
Les tres coses que has dit, sí, sóc l'únic de Lleida, i bé, ja fa uns quants anys que ho vaig assolir, perquè això ho vaig aconseguir el 2006, o sigui que han passat 12 anys, i bé, és una cosa bastant difícil d'aconseguir-ho, i de moment no hi ha, sembla que a curt plaç no hi ha ningú que s'hi apropi.
Escolta, tu vas començar a jugar escacs als 11 anys.
Sí.
Però per què? Com va anar?
Bé, perquè...
Ho van dir a casa, jugaven a casa, ho vas veure amb alguns amics, o... Ho provo?
A casa no jugaven. Normalment jugues amb el teu pare, però no és el cas. No me'n va ensenyar el meu pare. Jugaven uns amics a la Setmana Cultural del meu poble, quan tenia uns anys, i llavors amb un amic vaig anar allà, que ell jugava, jo també hi vaig anar, no sabia moure les peces... Ell em va ensenyar a moure el cavall, que encara se'n riu ara, que em matonyinava fort al principi, i bueno, i a partir de, amb la gent, de, hi havia un club allí que s'havia format feia poc, i entre una cosa i una altra, doncs vaig anar agafant afecció.
L'any, entre d'altres, l'any 2006 el Josep Homs va guanyar la medalla d'or a les Olimpiades d'escacs de Torí. Suposo que també és un d'aquells moments que recordes.
Sí, evidentment és un dels moments més importants de la meva trajectòria esportiva, inclús de la meva vida, per no dir-ho. Per què no dir-ho?
Josep, jo sempre parlo dels escacs com una... com un joc, com una opció que ajuda també a la salut mental, aquella que no veiem. Sempre, escolta, anar a sortir a córrer i a caminar és bo i és necessari per la salut cardiovascular i pel cos en general... Però l'altra, la part mental, el cervell, també s'ha d'exercitar. I l'escacs, i els escacs, és una bona manera de fer-ho. Això, cada cop hi ha més estudis científics que ho diuen, i jo crec que és una cosa que ja no hem de deixar a l'atzar, sinó que sí, que això és així, que funciona, que s'està demostrant, que s'ha demostrat.
Bé, principalment amb la gent gran. Amb la gent gran, amb totes les persones, però amb la gent gran ja cada vegada més... Doncs estem inclús nosaltres, ja tenim, fem amb casals, amb diferents projectes amb la Diputació, l'Ajuntament de Lleida, algun consell comarcal, doncs amb la gent gran, perquè, bé, estimula, és una mica que vas al metge, i normalment s'apunten més les senyores que els senyors, perquè jo crec que són més voluntarioses les dones que els homes, sobretot quan són més grans, i en general... I llavors, doncs, els diuen doncs, que han de fer alguna cosa a part d'anar a caminar cada dia una hora, no? Llavors fan sudokus i el tema dels escacs, com que és càlcul, lògica i és entretingut, perquè la clau sempre és intentar que sigui molt entretingut. Mm-hmm. És a dir, el típic, tu veus, a vegades associem els escacs doncs, a la típica partida que feien als pobles, que hi haurà d'un poble allà a la tarda, que veus els dos amb el cigarro, que ara ja no poden, tota la tarda allà, i era un pal, no?, 4 hores. I intentem doncs, que sigui jocs més curts, jocs d'estratègia relacionats amb els escacs, i sobretot que sigui una cosa molt més àgil. I si això ho aconseguim, crec que és molt, molt bo per la societat.
Això que dius és cert. Tothom entrem als escacs perquè algú ens explica com es mouen les peces, però després hi ha un món immens més enllà. Perquè un cop saps com es mouen les peces, entra ja les tàctiques, les tècniques, etc, etc, etc. Però el primer pas sempre és com es mouen aquestes peces. Jo crec que és una porta d'entrada, no?, que t'expliquin com es mouen les peces.
No només com es mouen les peces, clar, per exemple, depèn de la franja d'edat que tens, no? Si tens uns nens de 12 anys, doncs clar, els nens de 2 anys doncs van molt ràpid i si li expliques massa joc, al final te diran plasta, no? Però si són nens més petits o a vegades gent més gran, doncs el moviment de les peces és tot un món, com acabes de dir, i per exemple, doncs fem jocs amb peons, fem jocs amb els cavalls, per exemple, el joc amb el cavall és una estratègia molt gran perquè canvia de color cada vegada I per exemple, si tens un cavall al cantó d'un peó, per capturar aquest peó ha de fer tres moviments, o els calcules o no els faràs. Llavors, clar, doncs has d'intentar aprofitar això amb jocs curts i clars, perquè el tema de jugar escacs, entre cometes, és molt, és més complicat. Vull dir, clar, ja has de tenir més ganes, ja has d'anar fent, perquè és el que dius, és, arriba un moment de que acabar una partida, dominar l'estratègia, saber coronar, saber fer el mat, requereix el seu temps, no es fa en un mes. A no ser, clar, si un hi posa ganes i té una molta motivació, doncs ràpid, però generalment costa més.
Josep, t'agrada veure com entren els nens i nenes a la teva escola i al cap d'uns mesos o d'uns anys dius, caram, aquesta gent com van entrar i com dominen i com gaudeixen i com els agrada i com ho fomenten?
Sí, evidentment, és com una mica com, una, com un professor d'escola o qualsevol cosa que va, amb els anys va passant i has anat ajudant a l'educació dels nens, no? Jo m'he dedicat tota la vida a això i, de fet, ara estic aquí, però abans, també ara, però menys, em dedicava sobretot a escacs d'èlit, amb nens que destacaven molt i algun havia estat campió de l'Estat o anaven als campionats europeus, campió de Catalunya, bé, en general, diverses coses. Sempre m'he dedicat amb nens d'èlit. Però des de que tinc l'acadèmia també hi ha un altre vessant, que és la vessant més dels valors. Doncs a mi, doncs, que vegis un nen que, per exemple, ara un dia em va venir una mare i em deia que estava molt contenta de que el nen, quan jugava i jugava amb un nen petit que no en sabia, amb un senyor gran o i tal, doncs acaba la partida i li explicava com ho havia de fer, era tolerant, bueno, és una cosa molt bona. Per exemple, la lliga d'escoles aquestes, quan tenim, que a vegades juguen un nen de 12 amb un nen de 6, clar, és un desequilibri gran. Llavors, si el nen ja fa temps que ve a l'escola i tal, jo sempre els hi diem, si us plau, a l'acabar la partida no siguis un bèstia i matxaques a l'altre i l'humillis. Vull dir, acaba d'explicar-li com ho ha fet, doncs és una mica els valors de saber, doncs, transmetre una paraula, humilitat, perquè tothom aprèn de tothom, bàsicament.
És interessant això, perquè segurament el nen, si li explica el seu contrincant, pararà més atenció segurament en aquell moment que no pas després, al cap d'una setmana a l'escola o al curset, eh? És interessant.
No solament això, sinó que el nen de 6 anys, quan d'aquí 2 o 3 serà més gran,
clar,
li explicarà a l'altre que
correcte,
torni de 6. I és una cadena que has començat bé.
Correcte. Josep, que m'he descuidat. El trobeu a internet a www.josepoms.com, oms sense H, josepoms.com, i allí trobareu, doncs, la seva història i també totes les activitats que fan a la seva escola, que ja sabeu que estan al carrer Taquígraf Martí número 16, però vaja, que a través de la web avui en dia és fàcil trobar tota la informació, a www.josepoms.com. Parlem d'aquesta Lliga ADEJO que comença aquesta quarta edició, comença aquesta setmana. És una lliga escolar en la que hi haurà 5 jornades, en la que la gent està enfocada als alumnes de primària. Tothom s'apunta de manera voluntària, és gratuït, per tant jo crec que més fàcil no ho poden fer, i a més han tingut la sensibilitat de triar, en lloc del cap de setmana, que totes les famílies estem molt ocupats, posar-ho els divendres. Són 5 jornades amb 3-4 mesos, crec, aproximadament, i per tant, doncs, és aquelles cites per culminar, no? Perquè els nens que fan aquesta activitat a les escoles com a extraescolar, doncs, puguin reunir-se un cop al mes i competir amb d'altres que no siguin els de la seva classe, que és que jo crec que això també enriqueix. Comença aquest divendres a l'escola de la Mitjana a les 6 de la tarda. Com va sorgir la idea d'aquesta lliga, Josep?
Bé, al final, jo fa molts anys que m'hi dedico, com he dit abans, deu fer 25 anys o així, i professionalment també he fet classes. Jo treballava a Andorra quan vaig aconseguir la medalla d'or a l'Olimpíada de Turí, vaig estar 4 anys allà i ho feien el divendres a la tarda a la Lliga Escolar. I bé, vaig pensar, doncs mira, si aquesta gent els hi funciona, probablement a mi també. I va ser una idea que vam tenir arrel d'aquí. I a part de que, com que a vegades s'associa molt amb una cosa individual, el tema de fer el per equips, i és una mica molt lúdic, en el sentit de que no surt el resultat de la persona fulanito o menganito que ha fet tants punts, no, sempre és un equip, és més companyonia, bueno, és més formació, que és el que realment volia transmetre al principi.
A les altres edicions, de quantes persones estem parlant aproximadament?
Per exemple, de 60-80 per setmana.
Déu-n'hi-do,
Està molt bé.
60-80 nens de primària que s'han...
De fet, em fa por aquest any, perquè si morim d'èxit tindrem un problema i a veure quants hi haurà. I em fa una mica de por que si pugem d'aquesta xifra Bueno, haurem de repensar com ho ubiquem, perquè a vegades tenir massa és un problema.
Aquest divendres a les 6 de la tarda a l'escola La Mitjana comença aquesta lliga ADEJO, la lliga d'escacs de Josep Oms, que ja he dit que va encarada als alumnes de primària, tothom qui s'hagi apuntat, que ho podeu fer al... No sé, crec que estan ara ja fora de termini.
No, acaba el termini, acaba dimecres i dijous, i llavors és el... És a través d'inforosa@josepoms.com o al telèfon que surt directament a la web.
Doncs ja, directe. Us connecteu a la www.josepoms.com i allí us podeu apuntar. Doncs comença aquesta lliga ADEJO, que la seguirem, evidentment. Crec que la darrera jornada, que serà la cinquena, la feu a l'Escola dels Maristes, a l'abril ja.
Sí.
Després de Setmana Santa, després de la Mona, hi ha la darrera jornada, que és la que ens has comentat, on, escolta, doncs, val, hem anat sumant punts, és una lliga, donem un guanyador, i després tots els participants reben la mateixa distinció.
Sí, bàsicament, com t'he dit abans, és més formatiu, i el guanyador és l'equip, i li donàvem un trofeu tipus Champions, que és a dir, que cada any anava canviant de propietat, i tots els altres nens tenien una distinció. Però a cada escola també, que és un format que hem anat adequant, era que sempre els hi donem berenar, normalment una poma i una aigua, una cosa així, que era una, com una mica de festa, que els pares es trobaven tots, tothom se coneix, i a vegades, com dius tu, el divendres hi ha una estoneta morta i s'aprofita.
Sí, ara que dius tema pares, i ja per acabar, recordem que, efectivament, és un torneig competitiu, però jo sempre he sigut defensor de la competitivitat. Ben entesa és bona, mal entesa és nefasta, però ben entesa no ha de ser un problema. Evidentment són dues persones que s'asseuen i un vol guanyar l'altre. Això no és cap problema de per si. Els pares els deixeu assistir, però anem a fer una crida. Escolteu, a més el joc d'escacs és com tots els jocs, és un moment que requereix concentració. Els nens els hem de deixar que creixin, que s'equivoquin, que entrepussin, que perdin, que guanyin, que n'aprenguin. Els hem de deixar. O sigui que els pares ens quedem amb una banda de l'aula o d'on ens posin i hem d'intentar no interferir en res. Suposo que això seria el desitjable.
És el desitjable, que passa que a vegades entenc que el sentiment de pare o mare, pues, quan els nens juguen, pues, és una cosa que costa, no? Però bé, com acabes de dir, a la vida és així, un no pot veure el seu fill per un foradet allí, per si no podria viure. Clar. Llavors, al final, cadascú ha de solucionar els seus problemes, i els escacs és una cosa molt bona. Per exemple, tenim un nen de 7 anys, no? El nen o la nena, doncs acaba la partida i el seu rival a vegades, doncs clar, un més gran, doncs ha hagut una confusió o alguna cosa i no ha protestat. I a l'acabar la partida li dic, mira, dic, si tu no te queixes, ningú es queixarà per tu. Tu educadament aixeques la mà i tu dius, mira, jo crec que això és així. Doncs clar, això és un exercici important de valor, perquè és que si no, no et vindrà el teu pare o la teva mare a traure les castanyes del foc. Tu, això és igual, has d'estar allà i tu has d'aixecar la mà davant dels 100 nens, no has de tenir vergonya, i has de dir el que tu creus i exposar el teu punt de vista i defensar els teus interessos.
Correcte.
I això és important.
Doncs hem estat avui amb el gran mestre internacional d'escacs, amb el Josep Oms, que és de Lleida, nascut a Vallfogona de Balaguer, i per tant en podem gaudir a la seva escola, el taquígraf Martí número 16, a www.josepoms.com, i que comença aquesta lliga escolar d'escacs, comença aquest mateix divendres. Escolta, cada setmana, el dilluns següent et faré un truc, I per telèfon, Josep, ho farem i farem un seguiment. Escolta, assistència, incidències, targetes grogues... com ha anat tot plegat? Com ho veus?
Perfecte, però hi haurà targetes verdes.
Bueno, grogues. Ho farem així. Josep, escolta, un plaer que ens hagis visitat. Gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a tu,
gràcies. Toldos Toldisol. Grandes ofertas en toldos de diseño. Toldos Toldisol. Confección de cortinas taller y cerramientos de terrazas en general. Toldos Toldisol, 973-2671-75, 973-2671-75.
Ahora sí, Clínica Zara Dental, somos la solución, con la apertura de más de 1.500 clínicas. Sé la Clínica Zara Dental de tu zona. Pertenece a la red de profesionales más grande de Europa. Infórmate en clinicazaradental.com. Clínica Zara Dental, la marca de tu sonrisa.
Vols menjar bé i variat i no tens ganes de cuinar? El Tiberi de la Roser ho fa per tu. De dilluns a divendres, menú amb dos plats a 5,95 euros. Els dimecres, oferta de pollastre a 8 euros. El dissabte i diumenge, menú especial de canelons, patates i pollastre a 17 euros. Cada cap de setmana, noves ofertes al Tiberi. Tiberi de la Roser, carrer Acadèmia 15 o 973-28-95-20.
Herrera en Cope. Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez. Seguim.
Apa, que posem somriures a les cares de la gent com tots els dilluns. Ens acompanya Joel Carnicer, el grande. Joel, què tal? Bon dia.
Bon dia, Ricard!
Hem de fer la veu aquesta que vas dir, de... Ara el Joel parlarà fort, si teniu el volum molt alt.
Exacte.
Sí. Escolta, acceptes peticions?
Accepto peticions.
Sí? Va, fes-me un del Chiquito de la Calzada.
Pobre Chiquito.
És que el feies bé, eh?
Vinga, va.
Chiquito
venga.
No ha muerto, eh?
Chiquito...
El tenim aquí
Chiquito
cada dilluns,
eh? Corazones.
Porta més barba, però vaja.
Sí. Vinga, diu que...
No, diu que no.
Venga, va, me fico,
eh? L'Eugenio el saps imitar?
Ahí, hauria de provar.
Doncs prova-ho a casa.
El Maragall allò, sí que en sortia, el Maragall, el Presi, sí que en sortia.
No, no,
bueno, venga. Uno que va y dice... ¡Cobarde! Que trabaja menos que el sastre de Tarzán.
Em vas preparant un cada setmana.
Vale.
El que passa que no podem fer les versions maxi-single dels acudits que feia el Chiquito de la Calzada.
Allò...
Perquè, clar, ell un acudit de tres línies, no. Doncs li tirava bé 5-7 minuts, eh? No, els hem de fer curtets igual,
exacte.
Vinga, va, notícies d'aquestes estranyes que passen, que sí, que són de veritat, eh?
Sí, i aquesta... Fa molts dies que la...
Va, avui anem per feina, que m'han enviat whatsapps. Sabeu que em podeu enviar al 664-526-180, 664-526-180.
A veure, 664...
Ai, Déu meu, va, avui ja perdrem la meitat del programa mentre te'l tornes a memoritzar.
654-525?
26, una altra vegada.
No, a veure, 654...
Una altra vegada?
A veure, no me'l sé, no me'l sé.
No, si, i que no te'l saps, ja ho veig.
A veure...
6-6-4.
6-6-4.
5-26.
5-26.
180.
180.
Que me l'has fet buscar i tot perquè ja em feies dubte.
6-6-4.
6-6-4.
125.
5-26.
5-26. 180.
526. 180.
Vale.
Ja?
6-5-4.
6-6-4.
Vale.
Tio, 6-6-4-5-26-180.
No m'entra aquest número, no m'entra.
Bueno, és igual. Com que l'hem dit tantes vegades, ho teniu clar, oi? Doncs si em voleu enviar un WhatsApp, dic que he rebut WhatsApps que em diuen que perdem molt el temps i diem poques notícies.
Home, dona'm més espai.
No, més espai
dona'm
no.
Més espai.
Hem perdut un minut dient el número de telèfon.
6-6-4-5-26-180.
Sí, senyor.
Vale.
Vinga, doncs...
Vinga, anem per feina. La notícia aquesta que l'he estat pensant durant tots els Nadals i diu que viola a un poni en una zona infantil perquè, abro comillas, me estaba provocando con la mirada. Cierro comillas.
Això era un home? Pensa que era un cavall, jo què sé. O sigui, això va ser la seva excusa?
Diu que un empleado del... Sí.
Del circo.
A més, era treballador d'allí.
Del circo, del zoo.
No, espera, sí. Ah. Sí, no. Un empleado de la municipalidad de Berazategui fue denunciado por la dirección de zoonosis después de que lo descubrieran teniendo sexo con un pony en los vídeos registrados por las cámaras de seguridad.
Una pony.
És igual.
Home, és igual, no és igual.
Jo crec que... Deuen ser molt grans, allí, els orificis.
A veure, sí. Joel, no és igual. Bueno, és igual, va, una bueno, poni. O sigui, que el van captar encara les imatges,
sí,
les càmeres.
Sí, un empleado...
¿Usted qué hace ahí? No es lo que parece.
Me estaba provocando con la mirada,
home,
señorita.
Això suposo que es va trobar acorralat i va contestar el primer que li va venir a la ment. Me estaba provocando.
Madalenas. diu que m'estava provocant con la mirada. I per això el va haver de violar.
Ai.
O sigui, és molt fort el tema, eh?
Déu-n'hi-do.
Bueno, aquesta notícia l'explico perquè ja va passar fa bastants mesos, però diu que Kènia culpa el turismo gay del comportamiento sexual entre dos leones. ¿Vale?
O sigui,
el tema és... hi havia un safari, no? I van captar dos leones macho tenint sexe, no?
Mm.
I tothom va fer fotos, i allò va ser un escambrai, allò va ser, bueno, un desastre, no?
Mm-hmm.
Per la població de Kènia. Llavors ara Kènia, el govern de Kènia, el que està dient és que la culpa en realitat és dels gais.
Ah, a veure.
Perquè els leons veuen els gais, segurament els veuen al safari també, copulant amb ells, i els leons els veuen i clar, s'han après.
Ah. ¿Això ho ha dit algú?
Sí, això ho ha dit el govern de Kènia. Diu que la imagen fue capturada por el fotógrafo especializado Paul Goldstein y ha generado un gran revuelo, la imatge que surtien els dos leons copulant, no? Y en la captura se pueden ver dos leones macho en posición de apareamiento en una apartada zona del parque natural Masai Mara, al sur del país. I, bueno, llavors Kènia, el govern de Kènia, ha dit que ja està bé la broma, que ens esteu pervertint els... Nos estáis permitiendo a nuestros leones.
Vale, de Dios.
Y parlando de leones con falos grandes, Nacho Vidal denuncia que le palparon los genitales por un dolor de oído. Vale. has arribado tarde.
Me duele la nariz. Un momento. Bájese los pantalones. Supongo que era para hacerle la foto.
Diu que el actor español de porno, Nacho Vidal, acudió de urgencias por un dolor de oído y para su sorpresa le dijo...
Bájese los pantalones.
¡Que se los baje, le he dicho! Y para su sorpresa le hicieron bajar los pantalones. Ahora la estrella presentó una denuncia por, abro comillas, abuso sexual, cierro comillas, según contó a la AFP su abogado este martes. Y Ignacio Jordá González, de 43 años, más conocido como Nacho Vidal, llegó a la clínica de Bogotá el martes 17 de octubre, después de un viaje que le afectó el oído. Bueno, eso del viaje que le afectó el oído tampoco sé cómo.
Bueno.
Pero bueno, muy se ven pensar. El médico general, en medio de la consulta, le dijo, y es así, ¡bájese los pantalones!
Ay.
Y digo así, el titular, y empezó a tocarlo. Relató el abogado Daniel Mendoza. Nacho se sorprendió un poco y tuvo una...
¿Un poco?
¡Un momento, por favor! Que ahora me lo importan. Nacho se sorprendió un poco y tuvo una erección.
Ah, venga.
Abro comillas. Porque Nacho es Nacho. Cierro comillas. Agregó el abogado. Nacho es Nacho aquí y en el mundo entero.
Que tan indignat no debía de quedar.
Pues debía estar mig content també, porque... Pues sí, sí, ell va aprofitar i diu, hora de treballar, saps? I
està bé tenir la via maestrada.
Sí, sí, sí.
Venga, ara.
Qualsevol moment...
Ara.
Baje esos pantalones y erecciona el canto.
Le duele aquí el oído. Estic posant la mà de cara amunt, palpant, per entendre'ns, eh?
Bueno... Bueno, ¿por qué Nacho es Nacho? M'agradaria que fos el nostre nou espai, el nostre nom d'espai. Porque Nacho es Nacho, ya está. Bueno, una mujer muerde a un mozo y le grita ¡Viva España!
es que estem malament. Estem molt malament.
Walking Dead. Diu que... És que vull tornar a llegir el titular.
Sí, sí, torna a llegir.
Una mujer muerde a un mozo y le grita ¡Viva España! Los Mossos de Escuadra han detenido a una mujer este lunes por la madrugada que iba bebida y discutía con un hombre en plena calle en el cruce entre las calles Mallorca y Villarroel en Barcelona.
Déu-n'hi-do.
No, llavors, pues això ha passat. Ai.
Déu-n'hi-do.
Venga, més. Pensava que em ficaries una mica en musiqueta o algo.
Sí, avui no.
Bueno. Aquesta notícia és cruel, però a vegades graciosa, que és la intenció d'aquest espai. Roban a un ciego y no le toman declaración porque no vio nada. ¿Vale? Diu que...
Home, però jo...
Ja, bueno, però... Però...
El policia potser no tenia ganes de treballar.
Potser també.
Ah.
Diu que el pobre se llama Franco se llama Franco Ramírez, tiene 34 años y es ciego de nacimiento. Junto a otros 5 no videntes, juegan para la Asociación de Fútbol para Ciegos de Corrientes. Y mientras se entrenan en la cancha de básquet del hogar, escuela de la capital provincial, un chico de 11 años que hace de guía... ¡Hostia! Que hace de guía, les custodia las cosas. Pero algo pasó y en un descuido a Franco le robaron la mochila. Lo que denuncia este hombre es que en la comisaría le advirtieron que no podían investigar el robo porque, abro comillas, no vio a los ladrones. Cierro comillas.
Pero podía haber escoltado alguna cosa.
Pobre Franco. No, perquè estàs jugant a futbol.
Ni ningú per allà. Te queden menys de 2 minuts.
Vale.
Menys.
Vale.
Menys, pues... No et posaré... No et posaré riures, però acabarem amb música.
Vale, diu que los celos d'una mujer obliguen a un avión a aterrizar d'emergència.
Ah. Es va tornar boja.
Pues algo així, és molt fort, això, eh. Mm? Diu que un viaje de vacaciones de una família iraní a Bali... Indonesia, se interrumpió de una manera drástica cuando el vuelo de Qatar Airways QR962 despegó de Doha, de Qatar, hizo un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto indio de Chennai. La dona va agafar un atac de gelos molt gran perquè es pensava que l'home estava fent ullets amb una altra senyora.
Ah.
I es va tornar tan boja, eh?
Boja.
Sí, que va anar fins a la cabina de pilot i va dir, per favor, que pare el mundo!
Ah. Vale. Quiero bajar. Estem al mig de l'oceà. Quiero bajar.
Me da igual, quiero bajar que mi marido está haciendo ojitos.
¿Vale? Mira, entre el me provocó el burro con la mirada, el pony. Sí, le está haciendo ojitos.
Pare el avión.
Hasta a Hollywood fan una película de eso, ¿eh?
Sí, no me mires que no te oigo también.
No me chilles que no te veo.
Pues la...
Bueno, et queden 20 segons. Com vols acabar?
Vull acabar amb un acudit.
Va, corre.
Diu que esto es una entrevista de trabajo. Y dice, nivel de inglés. Dice, alto. Dice, bien. Dice, traduzca fiesta. Dice, party. Dice, perfecto, úselo en una frase. Ayer me partí la cara con la bicicleta.
Apa, Joel, fins la setmana que ve.
La setmana que ve, Ricard.
Ara sí, que ja en directe és cap a la una, com sempre ben acompanyats amb el Joan Bellmunt. Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom. Bon
doncs apa, comencem setmana i estem a la meitat ja del mes de gener.
Bueno, a la meitat ja, tant com a la meitat, perquè si el gener té 31 dies, doncs... falta un pèl.
Home, però estem al migdia.
15:15:30.
Sí, sí, però estem...
Però a migdia del 15.
Així m'agrada. La filosofia del got mig ple sempre és millor que la del mig buit.
Molt bé.
Joan, cap a on anem avui?
Mira, anem al Pallars Jussà, a la població de Vilamitjana. Cal dir que sortint de tren per la carretera que porta Artesa de Segre, pel Coll de Comiols, a 5 quilòmetres trobarem Vilamitjana. És una bonica vila que encara conserva, pel fet d'estar propera a Tremp, una bona vitalitat demogràfica, ja que manté unes 40 cases obertes, pel fet de que és un veritable rècord en un lloc on la nota dominant ha estat el despoblament. La població està situada a l'esquerra del riu Noguera Pallaresa, a 450 metres d'altitud, i podem contemplar com dos nuclis diferenciats. Un que va néixer i créixer a redós de l'església parroquial de Santa Maria, que és d'una nau allargada, de volta apuntada i capçalera plana, on destaca el seu campanar d'espadanya, que és tan ample com la façana, i que ens mostra tres antics ullals tapiats. És d'una alçada més que considerable i destaca un rellotge posat en la part superior de l'ullal del mig, i a sobre continua el campanar, clarament sobrealçat, també amb tres obertures a l'espadanya amb una campana cada una. Les primeres notícies que es tenen es remunten als anys 1055-1172, i l'altre nucli, a moderns edificis, s'ha aixecat a frec de carretera. Cal fer esment de la capella dedicada a Santa Llúcia, la qual es troba als afores de Vilamitjana, i tot i que no s'han trobat documents que en facin referència, cal situar aquest senzill edifici d'una sola nau en les construccions del segle XII. Un bonic lloc, aquest de Vilamitjana. I, Ricard, com que estem en temps de freds, de constipats, sí, de tal, doncs aquests dies els adagis seran d'herbes remeieres, si et sembla bé.
Vinga.
Doncs mira, la primera, o la d'avui, diu: aigua de flor de pi, el constipat fa fugir.
Gràcies, Joan.
Fins demà.
Doncs apa, que anem directes cap a la una. Buscarem, com sempre, la darrera hora informativa des dels serveis informatius de la cadena COPE. T'avanço que després a la una tenim la radiografia, la tertúlia d'esports. Avui ens visitarà l'entrenador del juvenil A de l'Atlètic Segre, l'Eufemiano. I també, com a darrera hora, Aragó ha donat una setmana de marge al Museu de Lleida per a entrega el quadre de Sixena que va quedar pendent, i també que l'Ajuntament de Lleida ha iniciat els treballs per enderrocar un edifici a l'àmbit del Call Jueu. Després hi tornem.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros y Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Mariano Rajoy anuncia que el PP va a reforzar su programa político de cara a las próximas generales para hacer frente al ascenso de Ciudadanos que vaticinan todas las encuestas. María Daván.
Mariano Rajoy anunciaba la celebración de una convención nacional y 10 convenciones sectoriales para rearmar programáticamente al partido. El presidente realizaba un discurso sin grandes anuncios, pero con una receta para los suyos: trabajar más.
En esas elecciones habrá más competencia y es normal. Y no pasa nada. Lo único que sucede es que eso nos va a obligar a ser mejores, a trabajar más, y eso es lo que pido que hagáis y lo que estoy seguro que vamos a hacer.
Rajoy admitía errores de su partido en Cataluña, pero defendía la aplicación del 155 porque ha sido bueno para España, aunque haya sido malo para el PP.
Por su parte, Pedro Sánchez insiste en que el gobierno de Rajoy está acabado. El líder del PSOE presenta en estos momentos su proyecto de país con un plan de choque contra la precariedad laboral. Ricardo Rodríguez.
Sí, Pedro Sánchez ha aprovechado el panorama revuelto de lo que tacha de derecha bicéfala para dar por agotado de viva voz el gobierno de Mariano Rajoy y cuelga sobre las espaldas de Ciudadanos la responsabilidad de un adelanto electoral.
Gobierno agotado, legislatura acabada, un gobierno escondido, un gobierno dividido, claramente a la espera de ver qué es lo que hace el señor Rajoy, si deshoja la margarita y se sucede a sí mismo o si cede el testigo, y también un gobierno en estado de shock.
El secretario general del PSOE, que se acaba de definir como un corredor de fondo, ha denunciado ante casos como el del Palau la hipocresía de quienes confunden patria con patrimonio.
Hay más noticias en este lunes 15 de enero. Las contamos en Mediodía COPE con Antonio Herraiz.
La Guardia Civil investiga el cadáver aparecido en una cuneta de la carretera M117. Se trata del cuerpo de una joven de 17 años y ha sido localizado dentro del término de la localidad madrileña de Fuentelsaz del Jarama. La chica presenta lesiones compatibles con un atropello. Esto en Madrid. En Galicia ha aparecido el cuerpo de un hombre en la zona de Razo, próxima a Malpica. El cadáver se encuentra en avanzado estado de descomposición. Las autoridades investigan la identidad del fallecido. Los primeros análisis apuntan a que el ahogado llevaba muchos días en el mar. Y dos agentes de la Policía Nacional han viajado hasta Perú. Participan en las investigaciones por la muerte de Natalí Salazar. Las autoridades peruanas han detenido a dos personas relacionadas con los hechos. Según la investigación, han declarado que la joven, con domicilio en Valencia, murió de forma accidental cuando hacía tirolina. Después se deshicieron del cuerpo arrojándola al río Urubamba, donde se centran ahora las labores de búsqueda.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
El Papa está viajando hacia Perú y Chile y uno de los principales objetivos de los viajes del Papa es dejar huella en el país que visitan. Creo que hoy en El Espejo habláis de cómo espera la visita de Francisco una comunidad de reclusas.
Efectivamente, una de las primeras citas que va a tener el Papa en Santiago de Chile, la capital, tendrá lugar mañana martes en la cárcel de San Joaquín. En este centro penitenciario viven 600 internas. En la Navidad de 2016, el cardenal de Santiago, Ricardo Zatti, presidió una misa para ellas, como hace todos los años, y ellas le pidieron un regalo muy especial: que si el Papa visitaba algún día Chile, fuera a verlas. Pues ese deseo se verá cumplido mañana. Vamos a contar en El Espejo cómo esperan las internas ese encuentro con el Papa, para el que han compuesto una canción que expresa su condición y su deseo. Dice así: soy un ave atrapada con un dolor escondido, y con mis alas quebradas te recibo, Papa amigo. Esto lo cantarán, claro. Bueno, pues veremos y oiremos esa canción, y también, naturalmente, la respuesta de Francisco.
Todo esto nos lo vais a contar con más detalle en El Espejo en una media hora. Gracias, José Luis.
A ti, hasta luego.
Y en los deportes, la verdad es que el día viene con el debut de Rafa Nadal en Australia. también con la resaca de la jornada de Liga. Luis Munilla.
Rafa Nadal ha igualado su mejor debut en un gran slam, arrollando al dominicano Víctor Estrella por un triple 6-1 en 98 minutos. Ahora va a jugar en segunda ronda con el argentino Leonardo Mayer. De la resaca de la jornada de Liga, hay noticia en el Sevilla, porque después de la derrota ayer ante el Alavés, hoy el grupo Radical Viris Norte se ha plantado en el entrenamiento y le ha pedido explicaciones a la plantilla, Víctor Fernández.
Sí, la crisis del Sevilla ha estallado esta mañana en la ciudad deportiva. Una veintena de hinchas han saltado las barreras y han accedido al gimnasio, donde le han recriminado a los capitanes del equipo que estaban allí que tienen la obligación de parar la caída. El club ha llamado inmediatamente a la policía, que se ha presentado. Afortunadamente, el asunto no ha ido más.
La jornada de Liga, por cierto, se cierra hoy a las 9 con el Betis Leganés. Y hay también noticia en Francia con el árbitro del Nantes Paris Saint-Germain, llamado Tony Chaperon. Ayer un jugador del Nantes se tropezó con él, le hizo caer, y la respuesta del árbitro fue soltarle una patada y luego sacarle la segunda amarilla y expulsarle. Bueno, pues hoy el árbitro ha sido suspendido de manera indefinida.
Pues esto lo vamos a contar luego también con más detalle aquí en el Mediodía COPE. Gracias, Luis. Te estamos contando la última hora aquí en Mediodía COPE.
Grandes reflexiones de Berti. ¿Qué significa que en Berti te demos el mejor precio desde el principio? Que en lugar de darte un precio más bajo porque sí, estudiamos tu perfil y te ofrecemos el precio más bajo que podemos darte según tus necesidades. Porque el mejor precio no es pagar menos, sino pagar solo por lo que necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Juan Domínguez Vendala tenía claro lo que quería ser desde pequeño. Hoy es un referente en la lucha mundial contra la diabetes.
Fue uno de esos chiquillos que tenían claro lo que querían ser. ¿Cómo llega un joven de 14 años a responderle a su padre con lo de biólogo molecular?
A mí me encantaba la biología desde muy chico. De hecho, tenía siempre una doble vocación.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera, en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Bueno, cuando pasa algo grande, como algo importante, yo, como todos, creo que lo primero que hago es encender la radio a ver qué están contando.
Es algo emocional. Me ha acompañado desde siempre. En casa de mi abuela recuerdo que tenía radios en todos los cuartos de baño y en todas las habitaciones.
El valor de la radio. Este es un mensaje de la Asociación Española de Radiodifusión Comercial. Ve un paso por delante con Legalitas y ten la tranquilidad de estar protegido las 24 horas. Por solo 10 euros al mes, más de 800 abogados estarán a tu lado cuando lo necesites. Recuerda, por 10 euros al mes, consultas ilimitadas. Llama gratis al 900-100-662, 900-100-662 o legalitas.com.
Cuando estalla una mina, deja a la persona rota. Y entonces es el momento nuestro para estar animando y decir, tú vales.
Jesús es ingeniero, yo soy arquitecta y estamos construyendo una iglesia, un templo.
Misioneros por el mundo.
Nuestra gente todo lo siente con espíritu.
El domingo 21 de enero, estreno en 13.
¡Cómprate una, dos o 200! Gafas, gafas de sol, lentillas, audífonos, todo al 50% en Vision Lab. Ven a las super rebajas, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia a Lleida amb 7 minuts per sobre de la 1. Directes cap a les 2. Ara tot seguit parlarem d'esports a la radiografia, on posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana, com sempre ben acompanyats amb l'Albert Escuer i el Xavi Pérez. I avui estarà amb nosaltres l'entrenador del juvenil A de l'Atlètic Segre, l'Eufe, que així és com el coneixen a les banquetes. Parlarem de futbol, de bàsquet, d'hoquei, perquè, escolta, és un cap de setmana rodó. Amb algun partit potser s'ha costat més que d'altres, però ha anat molt bé la cosa. I a 2:15, parlem de la marató de donar sang a la nostra Nacional 240. Com sempre, els esports que ens arriben de la mà de Control Motor.
Control Motor amb els esports.
El nou Hyundai Kona és tan únic com tu. Inspira't per sorprendre't. El seu espectacular disseny i dinamisme són perfectes per al teu dia a dia. Nou Hyundai Kona, des de 13.990 euros. Finançat amb Santander Consumer EFC SA fins al 31 de desembre de 2017. Més informació a Hyundai.es.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs apa, que obrim la radiografia amb el cap d'esports del diari La Mañana, Albert Escuer, què tal, bon dia?
Molt bon dia.
El Xavi Pérez, Xavi, què tal, bon dia?
Hola, bon dia.
I com ja hem dit, ens acompanya el Eufe, que és l'entrenador del juvenil A de l'Atlètic Segre, que aquest any militen a la Lliga Nacional. Eufe, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
Com estàs?
Pues bueno, aquí a veure que... De què parlem?
Home, parlarem de futbol. Mira, ja t'avanço, Albert i Xavi, que abans de parlar de resultats d'altres equips que també ens interessen, jo et dono el Sants 1, Atlètic Segre A3. Sí. Que aquest també ha passat aquest cap de setmana.
No, és important, perquè a part, vull dir, l'equip que jo particularment, des del més absolut desconeixement, quan van pujar, dius, ostres, el Lleida Divisió d'Honor, ara un altre equip de la capital, la Lliga Nacional, a veure si patiran. I la veritat és que ho vaig seguint a través de la federació i esteu a la zona mitja de la classificació, tranquil·lets, no?
Molt tranquil·lets.
I suposo que ja és un èxit espaterrant.
Sí, la veritat que ha sigut una sorpresa per part del club, per part dels jugadors, però sí que és veritat que abans ho comentàvem, no?, que des del primer dia vam dir que el primer objectiu era la salvació, sense renunciar a res. Sabíem el potencial que n'hi ha en aquest equip i penso que acaba de començar la segona volta, tenim dos punts més que la primera volta. Intentar, l'objectiu és fer més punts que la primera volta. Aquest és l'objectiu.
Bon
ara,
fons,
Sí, sí, bueno, ara en parlarem a fons perquè aquesta primera volta ha tingut de tot, també. Hi ha hagut de tot. Adaptació a la nova categoria, que això suposo que ho ha de pagar tothom.
I si no, és el Bernabéu, també hi ha de tot.
Hi ha de tot. Sí. Escolta, com dèiem, tothom ha guanyat, el que passa és que a cada camp lectures diferents. Albert Escuer i Xavi Pérez. Deportiu Aragón 1, Lleida Esportiu 2, perfecte.
Bueno, perfecte el resultat.
Sí, per això et dic, 3 punts, perfecte, però és que és el QE.
Bueno, si és el QE...
Ja tornem a estar.
Com que si l'algú la fuma. Mira, ara ho parlem fora de micro. No, ara ho parlem fora de micro. Dintre dues setmanes el Lleida va al camp del Penya Deportiva. Clar, has de guanyar, perquè sí, perquè, claro, perquè és el penúltim. Sí. Doncs ahir va calçar el Mallorca, el Penya Deportiva.
Sí, sí, això anava a dir.
Però, evidentment, quan acabes una primera volta i li portes 18 punts a un equip i tu estàs a la zona mitja i l'altre és últim, alguna cosa vol dir. Però tu has d'anar a aquell camp i has de confirmar i demostrar la teva superioritat, cosa que el Lleida ahir al final va aconseguir fer, però li va costar moltíssim.
Però al final,
Sí, però ho va fer, que al cap i al fi és el que compta. O sigui, el Mallorca no ho va poder fer contra el Penya Deportiva. Uh-huh. Nosaltres, contra el Deportiu Aragón, la primera volta no ho vam poder fer.
No.
O sigui, vam empatar al camp d'esports.
Per això.
Aleshores, sí que és cert, doncs, que bueno, doncs la classificació al final estableix una jerarquia, però bueno, tu has d'anar allí i has de guanyar.
Això està clar.
Sí, el Madrid ahir tenia que guanyar el Villarreal. I no el va guanyar. Sí, sí. No ho dic per fer sang.
No, ni molt
menys. Dic que al final, això no és com l'emili que el valor se pressupone, no?
No, evidentment els partits sempre s'han de jugar. S'han de jugar i s'han d'intentar guanyar o s'han de guanyar.
I ahir és un partit que al minut 30 pot anar 3-0, perquè marca l'Aragón i treu dos mans Diego Ribas de traque bocador.
Amb defensa seguim sense trobar la manera, no?
Tenim problemes de que ens les acaben totes. Després van a tres pals, van al pal, van a fora o van a la rambla del carrer de fora de l'estadi. Però els rivals t'acaben totes les jugades i això és un problema. Perquè en primera instància t'estan acabant en la qual cosa, hi ha la possibilitat que et marqui, i dos, perquè a l'acabar una jugada automàticament finiquites una de les eines que tens a la segona B, pel futbol en general, però sobretot a la segona B, que és el contraatac, no? Mm-hmm. I més el Lleida, doncs, gent ràpida, com pot ser Jorge Félix, o els laterals que pugen molt. I el Lleida té un problema, és que li acaben el 99% de les jugades que li generen.
Tres noms propis, dos d'ells com a nous fitxatges, Ortuño i Albistegui, que van jugar ahir, i l'altre, el de Bojan, titular.
Home, Bojan a poc a poc s'està fent amb el lloc. Vull dir, no es va donar l'alegria del gol al camp de la Real, però ahir també. Però bueno, ja va bé, home, un nano de 19 anys.
Ahir li va passar el millor que li podia passar, que era marcar al final.
Sí.
No, i que ja fa tres partits. Que
està jugant, està jugant.
És dels millors. A mi contra el Badalona va ser, doncs, el millor.
Sí.
Contra l'Atlético Madrid aquí, amb Jiménez i Godín, doncs allí va estar, i ahir va ser del millor. Bueno, jo crec que quan fas una aposta, perquè al final lo de Bojan és una aposta, O sigui, no és com el Jordi Martínez, per exemple, que ara comença a tenir minutets, però ja ha fet tota la seva projecció per futbol base, filial ja de primer equip. No, Bojan és una aposta unilateral que fa el club a l'estiu. Doncs bueno, aquesta aposta l'has d'anar mimant, l'has d'anar alimentant, l'has d'anar cuidant.
El procés és bo, de totes maneres.
I esperar que faci el clic, no? Uh-huh. Que passi de ser una aposta a una realitat. Bueno, doncs jo crec que Bojan ha fet aquest clic. Mentalment potser ho va fer a Noeta, amb un gol que serà recordat per sempre, però física, tàctica i esportivament, doncs jo crec que en aquests dos, tres darrers partits ja ha fet el clic aquest, que ha passat de ser, doncs, el nen que dona un cop de mà a ser un mes a la rotació de Gerard Albadalejo. I això és una grandíssima notícia pel Lleida, que si una cosa hem dit...
Avui en dia està més bé que el Marc Nera,
Sí, per això et dic, un dels problemes és que plantilla curta, doncs ara tenim tres davant de centres. que és curiós, eh? Que ens hem passat el 80% de la lliga jugant amb un davant de centre
i demanant-ne més.
I ahir vam acabar amb 3, perquè ahir acabem amb Nierga, amb Ortuño i amb Bojan. Jo crec que és una grandíssima
decisió. El Vistegui i Ortuño de titulars ja és una bona decisió. És a dir, que sí que saben jugar a futbol, això no ho treu ningú, però no es coneixen.
Bueno, però el Vistegui coneix la categoria i sap on en va i com és el Lleida i, bueno, ja va bé, va.
Jo
experiència al camp, home.
És que jo crec que al futbol després també hi ha els missatges, no? Que alguns són subliminals, altres són implícits i altres són directes. I la convocatòria d'ahir del Lleida Esportiu
era directa.
Està farcida de missatges. O sigui, tu te'n vas al camp del Deportiu Aragón amb Bojan, amb Max, amb Martínez, amb Chen, sense Agudo, sense Javi López i amb el Vistegui, que ha fet dos entrenaments titular. Bueno, aviso a navegantes.
Ara no recordo, el Badalejo va assenyalar un jugador després del partit del Badalona, no recordo d'aquí, però va assenyalar que això no es fa normalment en una roda de premsa, amb nom i cognom, eh?
Sí, el va assenyalar, va dir que l'actitud no li agradava. Curiosament, a la prèvia del Deportiu Aragón el va perdonar, entre cometes, va dir que havien parlat amb ell i que semblava que ho havia entès i que, bueno, a veure...
Sí, sí, ja.
Però clar, arriba el camp del Deportiu Aragón i no convoques ni a Agudo ni a Javi López. Bueno, el que et dic, a mi sona bé d'antes, no? Vull dir que estem, que aquí en juguem molt, eh? No estem jugant a nines.
I tant que sí. Proper partit el diumenge vinent, com dèiem, a casa davant del Peralada, que com deia l'Albert molt bé, si tu mires només xifres i mires posicions, doncs ha de ser relativament fàcil, però és veritat que el Peralada hi guanya el Mallorca aquell que dèiem que no se'l podia guanyar de cap manera. Per tant, ull amb això, eh? Juguem a casa. Et va bé, Xavi, l'horari?
No em va bé.
A les 17 hores,
no,
eh?
No,
diumenge,
és compatible.
Diumenge
no és
a les 5.
Compatible.
Home, diumenge... Diumenge...
No, però a les 4 i quart i al Madrid, també, i no puc. Però jo soc el Lleida, eh?
Diumenge a les 5 és horari...
No, és horari bo. És horari
bo. Això és horari estàndard.
A mi m'agrada.
No sé si... L'Albert, que té els comptes, no sé si hem jugat més d'una vegada que aquesta temporada.
Quan comencem a jugar.
Si a l'hivern no podem jugar a les 11 del matí, ja em va bé a les 5 de la tarda.
Vale.
Ja em va bé, ja em va bé.
Fred em fa igual, eh?
Futbol per la tarda, tota la vida, home.
Molt bé. Escolta, en bàsquet, victòria aquest passat divendres, Força Lleida 95, Futbol Club Barcelona a l'Assa 78. Bueno, és una victòria, com dèiem també, que semblava que sí que s'havia de fer, però que s'havia de guanyar.
Sí, a veure, el Barça no és el mateix que el de la primera volta.
Correcte.
Hi ha hagut canvis, els ha trencat el Marc García, que és un xaval que fins i tot està ben dinàmica de primer equip, però bueno, igual que contra el Deportiu Aragón, has de jugar i has de guanyar. I és cert que la primera part ens va costar, però la segona va ser un festival total i absolut, amb una victòria d'aquelles que dirien els clàssics coral, amb Miqui Feliu, amb Jarret, amb Brano, amb Envalle, tothom aportant, i acabant el partit, doncs, amb La Fuente, Bergadà, Sutina, Martí i Stankevic en pista. O sigui, tres xavals de la base de...
Però això és bo, involucrar tota la gent. Quan ja veus que, escolta, que això ho tenim bé, vinga, a donar minuts.
Sí, i a part és, bueno, les senyals d'identitat. Al final, mira, ara parlàvem del Bojan al Lleida, doncs al Força Lleida passa el mateix. Quan tu vius en una ciutat com Lleida i pots disposar dels recursos que tens a Lleida per competir amb transatlàntics, el Lleida amb filials de primera divisió, el Força Lleida, doncs, amb gent com el Manresa, per exemple, o com el Breogán, que tenen pressupostos milionaris, doncs és important poder mirar cap avall i que et pugi gent. Doncs mira, en el cas del Lleida Esportiu està pujant gent i en el cas del Força Lleida està pujant gent, que jo crec que és la millor notícia.
I tant que sí, tal com s'està posant el mercat, per suposat que sí. Amb OK, Xavi, escolta...
Champions.
4-1 a l'Igualada, a quarts acers. Sí.
Bueno, això dic, que Champions, molt bé, no? I bon partit, a més, molta afició, molt bé, han d'estar molt contents de lo que s'està fent a l'hoquei.
A quarts de l'acers, partit d'anada el 17 de febrer, tornada el 10 de març, davant del Tomar, que és portuguès.
Sí. Bueno, això diuen. Ni idea.
Portuguesa, sí.
És una bona... Aviam.
És complicat,
És complicat, però de moment veig que no els està interferint els resultats de la Lliga, que és aquella altra història que podíem dir. Amb plantilles així ajustades, doncs...
No, però guanya és el que hem dit alguna vegada aquí. Tenen una gran plantilla, sí. I, a més, bon entrenador, bona plantilla... Les coses s'estan fent amb coneixement.
El partit que li tocava en aquesta
jornada... I, ojo, amb aquest partit que era complicat, perquè al camp de l'Igualada va haver-hi tant gana i hi havia comptes pendents i no, al final no va passar res.
Bueno, és l'Igualada, que és un equip que està acostumat a jugar a Euroleague.
Per això.
Jo estic molt content, perquè al final ho hem parlat moltes vegades, res és casualitat, no? O sigui, que l'ICG en guany estigui classificat per la Copa del Rei per quarts de final de la CERS, no és casualitat.
Això
és una bona feina. L'any passat ho parlàvem. Bueno, a veure, ara toca el relleu generacional, no? A veure què passarà amb Trilles, amb Roderos, amb Tomassos...
Hi havia preocupació interessant,
Doncs mira, el Carles i el Lluís es van retirar, l'Andreu i l'altre Lluís i el Tomàs doncs continuen aguantant, però ja, bueno, són veteranillos... Doncs escolta, resulta que el relleu generacional han portat aquí els Di Benedetto aquests que són Canela, has pogut mantenir el Darío, t'ha vingut Candanedo, t'ha vingut Chichi Creus, doncs ho ha fet molt bé. Escolta, i no passa res. Clar, aquí estem tan acostumats a que les coses facin malament o que creiem que s'estan fent malament que quan algú fa bé, dius, ah, ha sonat la flauta. No ha sonat la flauta. Per mi, ho hem dit mil vegades, l'ICG és un model i un exemple de gestió a la ciutat, al més al nivell. Estan a l'Hockey Lliga, no ho oblidem, estan a l'Hockey Lliga. Fa 7 anys
que estan, aquesta ciutat.
Estan al màxim, fot 7 anys que estan a l'Hockey Lliga, poca broma, i enguany, doncs, escolta, doncs igual que a Lleida li arriba la brossa amb la Real Societat i l'Atlético Madrid, doncs amb ells els hi arriba la brossa. El que passa és que com que estàs al mateix nivell que Real Societat i l'Atlético de Madrid, els has pogut competir i ja estàs. Copa del Rei i Copa de Ceres. Chapó, i me n'alegro moltíssim.
Anem a parlar de futbol base. Com deia, ens acompanya l'entrenador del juvenil A de l'Atlètic Segre, l'Eufe. Eufe, estava mirant el teu... Li vaig dir, escolta, envia'm un currículum, no res, coses que has fet. Hosti, tu, escolta, que va començar a fer d'entrenador a la temporada 97-98, a la Bordeta, amb Babies, i no has deixat d'entrenar fins ara.
Sí, així és. Porto molts anys entrenant. És una de les coses que sempre tenia molt clar que volia fer, no? Sobretot una vegada ja que deixo el futbol, encara que compartia, no? El futbol jo jugant amb ser entrenador.
Tu has estat jugador fins als 30 anys?
Jo vaig estar fins als 30 anys, sí, més o menys.
Però quants anys tens?
36.
Jugador fins als 30, me dius que fot mil anys que entrena i jo el veig jove, hi ha algú que no em quadri.
No, perquè clar...
Era quadrar tots els horaris, de quan tenia que entrenar a quan tenia que jugar. I, bueno...
I després la pareta, no?
I clar, des dels 18 anys que estic amb ella, imagina.
I no t'interessa la banqueta del Bernabéu?
Home, doncs seria una bona opció, la veritat.
Ull, ara no t'ho recomano, eh?
Aquestes banquetes són enverinades, tant la del Barça com la del, com la del Madrid.
Són per disfrutar.
Jo crec que són banquetes molt complicades, realment, evidentment, clar que si truquen a un lloc així no diràs que no.
No.
Però són banquetes, jo veig que els entrenadors se fan vells abans d'hora, quan ocupen banquetes del Barça i el Madrid, fixa-t'hi, el Luis Enrique es va envellir un munt, el Guardiola, déu-n'hi-do, el Mourinho, i el Zidane ja no riu tant.
Sí.
També s'envellirà. Escolta, com a entrenador, Babies, Benjamins, Prebenjamins, Alevins...
Vaig anar des de avall fins a dalt, fins que vaig tindre la possibilitat que... Va ser la primera vegada que he entrenat juvenil, va ser al camp, bueno, amb el Picat, que estava de segon entrenador a Primera Catalana amb Sergi Vela, i en aquell moment... Pues,
la 13-14.
Sí, vaig estar a Lleida, vam pujar a Divisió d'Honor, i llavors pues, bueno, vaig acceptar l'oferta aquesta del Picat, i de segon entrenador a Primera Catalana, i vaig agafar també el juvenil, o sigui, feia... La doble tasca aquesta que d'entrenador, no?
A la temporada 14-15 vas tornar a la Bordeta, vas agafar el juvenil i el vas pujar a preferent.
Sí, vam baixar i, bueno, pues vaig tornar a casa, no? Amb aquesta il·lusió de tornar a la Bordeta on estava, no? En aquell moment.
Va pujar a preferent, l'any següent va mantenir la preferent i al cap de dos... ascens a Nacional.
Bueno, jo vaig pujar a la Bordeta a preferent, llavors pues, l'any següent vaig marxar a l'Atlètic Segre, vaig estar un any, aquest any d'adaptació, com dic jo sempre, no? a una categoria, i l'any següent és quan vam pujar, l'any passat, quan vam pujar a Nacional.
Molt bé.
A l'Atlètic Segre.
Doncs et volia preguntar, perquè clar, de vegades, ara parlem de futbol base, però... Però clar, els juvenils és una altra història ja, Jo ja me n'adono, els meus són benjamins, sí. Llavors escolto l'Albert, que els seus ja són alevins...
Infantils,
ja. I et parla d'històries i dius, bueno, déu-n'hi-do com es va complicant. Els juvenils és un altre món, no?
Sí, perquè està aquesta dada... Són unes dades de dir, hòstia, què vol fer el crio? Què vol estudiar? Comencen les novietes, són molts factors que a un crio amb aquestes edats... pues fan dubtar què volen seguir amb el futbol, volen estudiar, volen ser professionals, i bueno, pues és un tema molt complicat, que abans ho parlàvem amb ell, no? De dir, bueno, què he de fer? Vull continuar jugant al futbol o me vull dedicar estudiar, no?
Però vull dir que avui en dia un entrenador de juvenil...
És més psicòlic.
Anava a dir, hi ha de tenir aquests dots de saber portar, que són canalla, diem canalla, de 16, 17, 18 anys, sí, sí. La franja de juvenil. Ja tenen uns egos i tenen unes històries, no?
Ets el segon pare. Ets el segon pare d'ell. O sigui, hi ha moltes vegades que hi ha crios que al seu pare no li expliqui moltes coses i t'ho expliquen a tu. Oi, escolta, tinc aquest problema, tinc això, tinc l'altre, què faig? Però bueno.
La primera volta que l'heu acabat a la posició número 9 de 18, al mig de la classificació, un punt del 8è, hi ha dos del 7è, per tant, relativament ben col·locats. Però com ha anat la primera volta?
Bueno, pues va costar adaptar-se a la categoria, més que res perquè venien de nou. Jo també era un entrenador nou a la categoria, per molt que parlés, en aquest cas, que tenia molta relació amb Rui Narola, no?, que ja va estar l'any anterior a Junín Nacional del Lleida, que va pujar, pues bueno, vaig informar una miqueta i tal, però va costar adaptar-se, sobretot perquè ningú, cap jugador que els que teníem, havien jugat a Junín Nacional. La juvenil nacional és molt complicada, i més quan passes la panadilla cap allà, pues, ja són jugadors que estan acostumats a competir, que és el que parlàvem abans. I, bueno, va costar adaptar-se, sobretot dels primers 7 partits, però després va donar la casualitat que vam arribar al camp de l'Espanyol, vam guanyar 3-5, i això és el que va donar una moral molt, 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 molt gran a l'equip.
El que deia l'Albert, aquests clics.
El clic. Sí. Que després, la setmana següent, va arribar al Barça i 1-1, quan dius, hòstia, tinc 6 punts perduts durant tota la temporada o... i resulta que te'ls trobes allà. Pues bueno, pues...
Bueno, a nivell col·lectiu és el mateix que a nivell individual. Hi ha moments en què fas clic. I jo, t'ho dic, seguint-nos a la classificació, home, pues és una sorpresa agradable, perquè, clar, dius...
no tenia... és bo per les terres que hi hagi equips, l'Atlètic de Lleida, Bordeta, qui sigui... juvenils cap amunt.
Clar, és on anar. Ara deies, no, que clar, l'equip, la canalla no havia jugat a Nacional. Entenc, per tant, que s'ha tingut que fer una aposta amb els de preferent, potser algun fitxatge.
Exacte.
Però clar, és que a Lleida tens el divisió d'honor juvenil, també. No sé com ho trampegeu, això. M'has dit que amb el Rubén, bueno...
No, amb el Rubén jo tinc una confiança plena i hem parlat moltíssim i tal, no? I, bueno, el fet d'adaptar-se és de dir de que els jugadors al final es creguin on estan, no? O sigui, és molt fàcil dir, anem a jugar a Nacional, a veure què agafem, què fem, però al final és el que parlàvem, no? D'aquesta motivació extra que li hem de donar al jugador, i més amb aquestes edats, i dir-li, a veure, estem a Nacional, és totalment diferent a lo que és a preferent, i hem de fer un canvi. Com ho podem fer? Pues bueno, intentant fer-li al jugador entendre que està en una categoria en la que pot ser professional el dia de demà, que és molt complicat, sí, però fer-li entendre de que anem als camps, hi ha molts equips que tenen jugadors internacionals, jugadors amb contractes professionals també de cara a any següent, i que ells mateixos veguin això. I ara ens hem trobat jugadors que ja tenen representant del nostre equip i jugadors que l'any que ve ja tenen equip per l'any que ve. I encara li queda un any de juvenil i dius, hòstia, pues per això, per l'Atlètic Segre o per la ciutat de Lleida, és molt bo tindre aquests jugadors, no?
Jo a l'Albert li he dit aquí, i a l'Eufe també, als camps, que la feinada que hi ha al darrere, que no us sembla d'un entrenador avui en dia, perquè clar, vosaltres per l'any vinent pràcticament heu de confeccionar un equip nou.
Nosaltres...
Independentment de com es quedi aquest any.
De 18 jugadors ens queden 5. D'aquestos 5, pues, si marxa algú perquè té alguna oferta, no? Que ara tenim alguna oferta d'algun equip, d'algun jugador que de primera divisió, de segona o tal, pues ara hem de recomprendre tot això, no? Amb els jugadors del juvenil B, i després, bueno, la feina que hi ha com a entrenador és molt gran, és molt gran.
Ens queden 2 minuts. Objectiu inicial era mantenir la categoria. Això, a quants punts s'assolirà aproximadament?
Jo conto que seran 35 punts.
Si esteu a 9 punts. 9-10 punts, exacte, més o menys d'assolir. I després?
El que tingui, sí, serà. O sigui, ho tinc molt clar, que nosaltres volem mirar cap a dalt. No volem començar a mirar una altra vegada cap avall, si ser positius i mirar cap a dalt. Tenim un calendari complicat ara la segona volta, sobretot ara en el partit d'aquest cap de setmana i el següent, però estem molt segurs de nosaltres mateixos. I això és el que els jugadors ara mateix ho tenen molt clar. I la victòria d'aquesta setmana ha sigut... molt, 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 molt bona, molt bona.
Doncs arribem a 2:15, si teniu alguna cosa petita, és un minut ens queda.
No, que tornant una mica, jo crec que per Lleida ciutat doncs és una grandíssima notícia poder tenir un divisió honor i un Lliga Nacional, per tot el que implica, ja ho deia l'Eufe, no? Bueno, és que aquí també tenim un equip semiprofessional, parlàvem abans del relleu generacional del Llista, doncs bueno, doncs el Lleida mire, i bueno, el juvenil doncs té el Bojan, però és que al costat té un juvenil de Lliga Nacional, que segurament algun jugador doncs, pot sí. ser vàlid, o fins i tot pot acabar jugant al Lleida a Honor o al primer equip, no? Això és una bona feina, en aquest cas de l'Atlètic Segre, que és un dels referents de la ciutat a nivell d'esport base, i bueno, a veure si ho podem mantenir, no? Mantenir l'infantil de divisió d'honor, el que passa que allí van anar amb el dades.
Allà va ser complicat.
És massa petits, però bueno, que duri, tu, és una grandíssima notícia.
Mm-hmm. Molt bé, doncs hem parlat d'esports avui a la radiografia, com sempre, amb l'Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana. Albert, gràcies per estar amb nosaltres.
A tu,
fins ara. I al Xavi Pérez. Gràcies, gràcies, Xavi. I avui ha estat amb nosaltres l'Eufe, entrenador del juvenil A de l'Atlètic Segre. Escolta, que tingueu gràcies. Una bona segona volta.
Gràcies, moltes gràcies.
Sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres, hem parlat d'esports. El que fem ara, arribar a dos quarts i esperem les senyals horàries i obrirem la Nacional 240. Que hem obert ja la Nacional 240 a dos quarts de dues, camí cap a les dues, vaja. I ja sabeu què uneix la Nacional 240? Doncs Lleida i Tarragona. Mònica Carrasco, què tal, bon dia.
Què tal, molt bon dia, Ricard Álvarez.
Com si no ho sapiguéssim en aquestes alçades, ja.
Jo crec que sí, no? Ja els oients ja s'han fet aquesta trobada que fem virtual, tu
ja,
i jo, no?
Ja ho tenim claríssim, això.
Aquesta unió de demarcacions.
A més, els dilluns el que fem és justament... Jo crec que fem un format innovador i maco, eh?
Sí, de fet, molta gent ens ha dit que li agrada molt això de connectar, no?, en Tarragona i Lleida i conèixer doncs, els convidats d'aquí i d'allà, que de vegades no intentem separar i la qüestió és que molts temes, la majoria, són comuns.
Són comuns i veiem que hi ha inquietuds similars a tot arreu.
Jo crec que una que... No ens cansarem de repetir-ho, no? Una que, ja, que és similar aquí i allà és a veure això de la Nacional 240, a veure
bueno,
quan hi posen una mica de mà. Jo crec que és un tema que hem de tractar la setmana vinent, si no hi ha res més urgent, eh?
Sí, sí. Jo estic... Hauríem d'intentar convidar el ministre de... El ministre
de Fomento.
De Foment, i escolta, vinc aquí a la Nacional 240, al programa de ràdio.
Doncs no estaria malament. No estaria malament que el ministre de la Serna es passés per aquí una estoneta. Ho podem provar. D'entrada, seria interessant parlar, evidentment, amb transportistes que facin aquesta, no?, aquesta via sovint, que són un dels principals perjudicats. Càmeres de comerç, bé, ja veus, ja
en
sentirem, ja en sentirem.
Això a partir de la setmana vinent, però avui... Avui, jo m'he avançat, parlarem de donar sang.
Sí, senyor. Tu has donat sang a aquesta marató, ja?
Jo no.
Encara no,
però
tens fins al dia 19,
Tinc dies, sí, sí. Ja havia anat el calendari del 12 al 19, el 12 va començar, n'hi ha fins al 19. El que passa que, com sempre diem, i ara en parlarem més a fons, és una activitat de cada dia, de sempre.
Sí, senyor.
De sempre.
De fet, la marató de donants de sang sempre capta la nostra atenció, no?, totes les iniciatives que es fan, perquè és important que ho recordem, però aquesta en especial per diversos motius que ara parlarem també amb els convidats. D'entrada, perquè és just després de festes de Nadal, que sabem que sempre és una època crítica, i també perquè estem en plena epidèmia de grip. No, i això està afectant molt a les donacions. Ara ens ho explicaran ells, que ho saben molt millor que nosaltres. Però vaja, a mi també m'agradaria que si hi ha algun oient que vulgui entrar aquesta estoneta, per exemple, que hagi ja donat sang en aquesta marató, que ens ho digui, no?
Mira, si voleu trucar al telèfon de Lleida... És igual, pagareu igual, si truqueu el de Tarragona o de Lleida,
sí,
es paga el mateix, però 973-279-101, 973-279-101, o si no...
I si no, el de Tarragona, 977-32-60-50, que volem conèixer també les experiències dels oients en aquest sentit.
I tant que sí. Fem una pausa i de seguida ens hi posem, a la Vinga. Matèria.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es, y en facebook.com/cope. ZaraSanta.com, especialistas en artículos de iglesia y Semana Santa. En Zara Santa encontrará ornamentos, orfebrería, restauraciones, confección, bordados y todo lo relacionado con la iglesia y las cofradías. En ZaraSanta.com y en nuestras tiendas de Madrid y Zaragoza. Zara Santa vendrá por el precio y volverá por nuestra calidad.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Acostumbrarse a los buenos precios de Hipercor y del supermercado El Corte Inglés es fácil, especialmente con ofertas como estas.
Un 3x2 en pañales Dodot Activity Extra o Sensitive recién nacido. Comprando 3, la unidad sale a 14,99 euros.
Y tienes una gran selección de productos con un 70% de descuento en la segunda unidad.
Hipercor y supermercado de El Corte Inglés. Alimenta tu vida.
El Papa Francisco visita Chile y Perú en un viaje por la paz y la esperanza. Del 15 al 22 de enero, siga en Al Día y en El Cascabel, el viaje apostólico del Papa Francisco a Chile y Perú, en 13.
5 minuts ja per sobre de dos quarts. Mònica, et presento... Tinc un convidat, jo, ja.
Jo també la tinc, la tindré. Ara us ho explico, Presenta'l.
Clar, és que és el que té el directe i és la millor manera d'explicar-ho tot plegat. Però mira, avui està amb nosaltres a Lleida el Juan Manuel Sánchez, que és el director del Banc de Sang a la demarcació de Lleida. Juan Manuel, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Molt bon dia, Juan Manuel, gràcies. Aquí a Tarragona vindrà d'aquí uns minutets la doctora Núria Vilanova, que és responsable de donacions també del Banc de Sang i Teixits de les Comarques de Tarragona. El que passa que, coses del directe que s'acostuma a dir, doncs la pobra està en un embús i bueno, arribarà una mica tard, però arribarà, que és l'important.
Juan Manuel, el tema de donar sang és important. I, a més, sempre tenim aquell hàndicap de que la sang no es pot emmagatzemar indefinidament. I això és el que fa que les donacions hagin de ser no una vegada a l'any i ja n'hi ha prou, sinó de manera regular i no totes agrupades.
Correcte. Justament el fet de que la sang sigui un teixit que té la seva caducitat, doncs ens obliga a tenir un sistema de donacions continu. Pràcticament, jo crec que no tanquem quasi ni el dia de Nadal.
Mm-hmm. A més, és veritat, és el Banc de Sang i Teixits.
Clar.
Sí. És la nomenclatura.
Sí, també ens fem càrrec de la donació de teixits, que és molt poc coneguda. També és veritat que és una àrea que ens dona altres tipus d'activitats dintre dels hospitals, però que també és important.
Escolta, això potser n'hauríem de parlar un altre dia també, bueno, si ens dona temps. Jo tinc una pregunta per començar al Juan Manuel, en aquest cas. Com està anant, en aquest cas, a les comarques de Lleida el ritme de donacions? Perquè la marató va començar divendres, s'allargarà fins al dia 19. Com va la cosa? Perquè sentia que el cap de setmana la grip s'ha deixat notar, no? Ha baixat una mica el nombre de donants en general a Catalunya.
Doncs sí, la veritat és que ens hagués agradat de poder comentar que hem remuntat els nivells i veritablement amb els 2-3 dies de donacions que portem de marató la cosa ha anat cap a dalt, però la veritat és que probablement aquest any estem patint segurament per això que comentàveu d'aquesta epidèmia de grip que, vulguis o no, ens treu molts potencials donants, que no estem arribant a les xifres que ens agradaria arribar.
Mm-hmm. Mira, per cert, a tot això acaba d'entrar a estudi corrent la doctora Núria Vilanova, com us deia, venia amb el cotxe i això sempre no es pot garantir res. Núria, bon dia, gràcies.
Bon dia a vosaltres.
Bon dia, Núria, però respira, eh?
Respira.
Et donem un minut perquè recuperes l'alè, eh?
Exacte.
A tot això, deixeu-me que recordi la plana web on podem trobar tota la informació de tot el que parlarem i hem parlat a www.banksang.net. www.banksang.net, i aquí trobareu totes les iniciatives, entre d'altres, doncs aquesta, la marató d'enguany, que com deia molt bé la Mònica, ja ha començat, va començar el divendres dia 12, però que teniu temps fins al 19 de gener. Uh-huh. A la marató.
Però dona sang i podem anar sempre.
Exacte, exacte. Escolta, a mi m'agradaria, ara que tinc ja aquí a la Núria i a Lleida tenim el Juan Manuel, el director del Banc de Lleida, saber si es coneixen. Us coneixeu en persona?
I tant, molt. Ens coneixem molt.
Treballem pràcticament, vamos, si no a diari, quasi, quasi.
Colze, colze.
Ah, perquè això sempre és un avantatge per nosaltres, Ricard, que els sí. convidats es coneguin, eh? Perquè...
A més, la vostra tasca sí que requereix potser aquestes reaccions ràpides, aquestes accions més immediates
i conjuntes,
i conjuntes.
No?
I
tant. Sí, el Banc de Sang és una empresa pública que de forma unitària tota la política transfusional i tota la política de donació se prenen les mesures de forma coordinada i tenim que treballar pues, d'una manera uniforme i adequada.
Mm-hmm. Núria, per cert, ens estava comentant el Juan Manuel i preguntàvem si a Lleida s'ha notat, no? Doncs això, la grip, que està una mica fent baixar el ritme de donacions, s'ha notat al llarg del cap de setmana. A Tarragona suposo que la situació és la mateixa, no?
Sí, idèntic. Jo crec que és a nivell de Catalunya que ens està passant, que hi ha una davallada ja de per si després de Nadal ens trobem en aquesta davallada. I aquesta marató precisament és per això, no? Per poder omplir aquestes reserves que tenim baixetes, i la veritat és que en relació a l'any passat és que tenim un 30-40% menys de donacions amb aquesta marató, diguem.
Déu-n'hi-do.
Sí, i estem una mica, doncs patim, no? Allò que ens va superbé que vosaltres ens feu difusió i us ho agraïm moltíssim des del Banc de Sang perquè necessitem això, no? Una mica de difusió, de dir... Sabem que hi ha la grip, que està... Però, bueno, animem a la gent que no ha vingut mai i faci aquest bateig de sang.
Exacte.
Amb el tema de la grip, Mònica, si te'n recordes, aquí a la Nacional 240 vam tractar el tema de la grip.
Sí, senyor.
I ja ens van avisar de que les vacunes... Ho dic això perquè jo ho he tractat aquesta setmana i me n'he anat assabentant aquesta setmana passada. Van dir, bueno, les vacunes les generem amb els virus dels anys anteriors i més o menys la fem... pel que creiem que serà. Però resulta que aquest any el virus és totalment diferent al que s'havia previst a la vacuna. Potser per això la incidència és més alta que d'altres anys. Eh?
Ha agafat una mica, no? Sí. No per sorpresa, però vaja, ha estat més virulent del que s'esperava. Sí. En aquest cas, us pregunto a tots dos, Núria, Juan Manuel, si algú ha passat la grip, el tema és que t'has d'esperar, crec que són 15 dies a poder fer donació, és així, Núria?
Sí, sí, són 15 sí. dies després d'haver passat una grip o si has tingut febre alta... Recomanem 15 dies sense donar sang, que recuperin.
Mm-hmm. Jo li vull fer una pregunta a la doctora.
Vinga.
La de sempre, la que faig sempre. Fa mal donar sang?
No, no, per a res no fa mal, al revés. Sempre... A veure, jo sóc de la teoria de dir... sí, és una punxada, ja ho sabem, no? Però si ens posem al costat de la persona que rebrà aquesta sang que donem, n'ha rebut tantes de punxades que perquè nosaltres ens faci una punxada i, a més... una infermera del Banc de Sang que tenen la mà trencada, vull dir que no et punxaran, amb els ulls tancats t'ho faran. Llavors sempre dic que animo a la gent a que vagi i que vegi que no passa res, que és una punxadeta i que el bé que et sents després d'haver donat sang no té preu.
Quina és la mecànica? O sigui, jo vinc on sigui, em punxen, quanta estona dure, què he de fer, què no he de fer...
Bé, la mecànica és molt senzilla, no? És anar a un banc de sang, hem d'omplir un qüestionari, que et pregunten les teves dades, alguna dada de medicaments que et prenguis, et fem una entrevista i, en principi, que quasi tothom pot donar sang. Vull dir que és molt fàcil donar sang, passa a l'infermera, li fan l'extracció i després fem un petit refrigeri pel donant i vull dir que són 10 minuts de la teva vida.
10 minuts només?
A canvi de salvar 3 vides.
Si ets dels que es mereix una mica com jo, són 15, però només són 15. No passa res, que després per precaucions teniu allà una estoneta.
I tant que sí.
Home, l'assistència sanitària no patiràs.
No, estàs al millor lloc. Correcte. On et pot agafar un mareig, evidentment.
Hi ha les donacions de sang i les donacions de plasma. Que crec que aquestes són importants perquè són molt minoritàries.
Sí, les donacions de plasma és un altre tipus de donació, potser la més coneguda tradicional és la donació de sang, que és la que ens dona sobretot els tres productes que s'utilitzen a l'hospital, que són la sang, les plaquetes i el plasma, però també és veritat que tenim les donacions de plasma, específicament, que és per fabricar hemoderivats. En si, aquest plasma se distribueix a l'empresa farmacèutica que després ens ho retorna per tractament de malalties de la coagulació de la sang o persones que tenen dèficits de la seva immunitat per tractar pues, amb gamma-globulines aquestes malalties.
Mm-hmm. Escolta, una pregunta que us vull fer als dos. Fem una mica la foto de com va. Avui estem a dilluns, dia 15, aquesta marató va començar divendres. Com estan en el ritme? A veure, les comarques de Tarragona. Començo per tu, Núria. Com ho portem això a dia d'avui, a aquesta hora dilluns?
Bé, doncs a dia d'avui s'ha notat una mica doncs, la davallada aquesta. No, divendres va vindre forces donats, dissabte també, però avui està anant més fluixet. Intentem que vinguin voluntaris, que ens donin un cop de mà, però una mica es nota. No sé Lleida com van, però Tarragona una mica s'ha notat que, bueno, que estem a dilluns, potser, i que això, que tenim una grip galopant i que ens estan fallant.
A veure, i a Lleida, Juan Manuel?
És una mica el mateix que comenta la Núria. La veritat és que si ho comparem amb una setmana tradicional, pues estem fent moltíssimes més donacions d'un dia normal. Però si comparem amb la marató de l'any passat, pues estem una mica per sota del que tindria que ser.
Quan és un dia normal, per exemple, tant al banc de Lleida com al de Tarragona, no? Perquè és veritat que hi ha molta gent, evidentment els bancs de sang als hospitals, no? De referència es pot donar qualsevol dia de la setmana, després tenim els autobusos del banc, no? Que van per totes les comarques, no? Rodant, però un dia normal, que és l'habitual? A veure, a Lleida, per exemple?
Doncs nosaltres a l'Arnau de Vilanova, a l'hospital, normalment fem 20 donacions de sang total i 3-4 donacions de plasma.
De plasma. I a Tarragona, Núria?
Bé, a Tarragona, Tortosa, Reus, més o menys també. Són unes 20 i algo cada dia. Bueno, això és el que hauríem de fer i ens agradaria fer, que tampoc ho fem cada dia, també és veritat. I plasma també intentem fer-ne, pues, 2, 3, 4, si podem 5, pues ojalà.
Estic mirant ara les xifres, a la web les teniu, a banksang.net, hores d'ara, l'estat de les reserves, que això ho publiqueu
important,
a la
sí.
web, les de... perquè clar, hi ha 8 tipus de sang, la A positiva negativa, la O que és la universal també positiu negatiu, la B i la AB, tot positiu i negatiu. De la universal, que a priori sembla que sigui la més universal, la que n'hi ha més, hores d'ara hi ha una petita alerta perquè només queden 3 dies de reserva, tant de la positiva com la negativa. Quin és el grup sanguini més comú, si és que n'hi ha algun?
Sí, els grups, tant del grup 0 com del grup A...
Perdó, el 0 és el universal o jo no ho he dit bé?
Bueno, se'n diu el 0 o se'n diu a vegades universal, és un terme que utilitzàvem més que res perquè com és el donant universal, això vol dir que la seva sang se pot transfondre a qualsevol tipus de receptor, pues, se manté aquest terme d'universal. Però el grup és el 0, se diu 0 justament perquè no té aquesta substància A o aquesta substància B que caracteritzen els altres dos grups, o el grup AB, que té tot just substància A i B. Com no té substància A, doncs és el grup 0.
I a la població, quin és el grup
sanguí
que predomina?
Sí, majoritàriament, quasi el 80% es reparteixen al 40 i 40 entre el grup 0 i el grup A.
Ahà. Suposo, evidentment, Núria, no sé si esteu una mica en alerta. En aquest cas no parlem de demarcacions perquè, com dèiem, això és la bossa comú, no?
Sí,
això
és per banc de sang
cúbic, és per tots, però bé, esteu una mica preocupats per la situació de les reserves, tal com està la cosa, i ho dic perquè, va, l'epidèmia de grip ens està llastrant una mica, no?
Bé, estem una mica preocupats perquè nosaltres, per estar tranquils, ens agrada, bueno, hem d'estar entre 10 i 11 dies de reserves, i clar, estem 5 i pico, 6 dies, vull dir, estem una mica preocupats i més fent aquesta campanya que estem fent la marató, no? Ens agradaria doncs estar a més dies de reserves, una mica preocupats sí que estem, però bueno.
Anem a parlar de qüestions pràctiques, perquè abans el Ricard us preguntava quanta estona és, no? Allò si és molt o poc invasiu, diguéssim, no? Per a aquells que no han donat sang mai, també, important això, si algú ha passat la grip s'ha d'esperar aquests 15 dies, però podem animar algú del nostre voltant a que hi vagi. I si, quant temps s'ha d'esperar entre donació i donació? Perquè, per exemple, jo, si no recordo malament, vaig anar a primers d'octubre. Podria tornar ara, Núria,
sí,
per exemple, o quan
sí,
he d'esperar?
Sí. Podries tornar, han de passar 2 mesos entre donació i donació. El que passa que les dones podem donar 3 vegades l'any i els homes 4. Llavors representa les vegades que hagis donat tu a l'any, sí que pots donar, perquè si vas anar a l'octubre ja han passat aquests 2 mesos.
Tens fins al dia 19, Mònica.
Tinc fins al dia 19, tinc temps. Jo tinc plantejat anar-hi. S'ha de demanar hora, per cert, a tots dos us ho pregunto, tant a Lleida com a Tarragona.
En principi es pot fer reserva d'hora, però no cal demanar hora. Tenim més desplegament, tenim més camilles, més infermeria. Vull dir que podeu vindre a l'hora que vulgueu, que sereu ben atesos i no us haureu d'esperar.
Escolta, per col·locar a Catalunya, a Espanya, a Europa, per entendre's en aquest sentit, som una societat que dona o som una societat que costa? Parlem de donar sang, de moment.
La veritat és que sempre, quan compares amb altres països o amb altres, inclús, comunitats autònomes, pues la xifra és una xifra que també s'ha de tenir en compte les necessitats que tenim. Abans s'utilitzava molt l'índex de donació, que és el número de donacions que fa una persona amb un determinat per 1.000 habitants i any. I aquest índex, pues, evidentment, quan contra més alt és, en principi, pues, és millor. Però s'ha de tenir també en compte que, de la mateixa manera que estem parlant de situacions d'escassetat, tampoc és una cosa positiva que la sang se'ns quedi dintre de les nostres neveres i ens caduqui. Llavors, nosaltres intentem sempre que els nostres estocs estiguin en un temps determinat, ni poc ni massa.
Clar.
Aquests 10 dies que parlava la Núria, no? Evidentment que n'hi ha llocs on la donació és més alta que la nostra, però jo sempre faig aquesta matisació de que tindríem que tenir la sang que normalment utilitzem.
La Núria fa que sí amb el cap. La Núria diu, quanta raó.
I tant, tota la raó.
Escolteu un moment, deixeu-me fer un incís, que hem dit el Ricard i jo abans de començar, que ens agradaria saber també l'opinió dels oients que hagin participat en la donació de sang, en la marató, o que hi vulguin participar, i ens ha trucat un oient. Ricard, què et sembla?
Mira, donem-li la...
Saludem a la Puri, va.
Puri, què tal? Bon dia.
Buenos días.
Hola, buenos días a todos. Enhorabuena por el programa.
Gracias, Puri.
Gracias,
oye,
Puri.
¿Desde dónde nos llama, para empezar?
Llamo desde Tarragona, desde el barrio de San Pere y San Pau.
Muy bien, pues cuéntenos, Puri, a ver, ¿ha ido a donar sangre o va a ir...?
Bueno, yo soy donante de sangre y voy habitualmente a donar sangre, pero en la última maratón que hicieron aquí en agosto,
sí,
en Tarragona, pues había un señor allí y dice, uy, usted es muy buena. Digo, uy, ¿para qué soy buena? Dice, pues no hace falta plasma y usted con su grupo sanguíneo que tiene, pues si no le importa, claro, yo al decirme eso me asusté porque eso no sabía qué quería decir.
Ajá.
Me lo explicaron y bueno, y dije, bueno, pues si hace más falta plasma que sangre, pues adelante. Lo único que quiero decir es que se siente uno muy satisfecho y muy orgulloso de donar sangre porque... Es lo que decía la doctora, es un pinchazo y si ayuda a que gente, pues no sé, pues le ayude, pues la verdad es que se siente uno muy satisfecha de hacer esto.
Claro.
Es que, no cuesta dinero.
Es que, clar, dit així, és veritat, per una punxadeta ajudar una persona, jo crec que és el preu quasi bé més baix que pots pagar.
Claro. No, no estic jo veient al Juan Manuel, però a la doctora Núria Vilanova sí que l'estic veient, i Puri, la doctora sonríe, perquè és un poco también lo que ellos desde el Banco de Sangre piden, no? També, doctora, és aquesta experiència, compartir això de dir, escolta, que no costa res i feu molt bé amb una estoneta, no? No se le vol de algo a la Puri,
sí,
la Núria.
Sí, no, Puri, muchas gracias por venir a la Maratón de Santa Tecla.
Sí.
Y gracias por dar plasma y, bueno, por todo. Es lo que necesitamos, personas como usted, que lo que les guste es esto, ir a dar sangre, y que es gratificante, pues esto, ¿no? Que por un pinchazo pueda salvar tres vidas, claro. Te sientes muy bien después.
La verdad es que sí, la verdad es que sí. Que me intentaré, estoy un poco liada con el trabajo, pero intentaré ir, si no a donar sangre, pues... a lo que haga falta.
Claro que sí. Tienes hasta el día 19, Puri, para participar en esta maratón.
Lo estoy oyendo. No tengo la gripe, gracias a Dios, y voy a ver si puedo dar.
Oye, pues Puri, muchísimas gracias por haber llamado. Un abrazo muy grande.
A ustedes, gracias.
Adiós.
Ara m'has fet venir enveja. Deixem que torni a dir el número, a veure si s'anima algú
clar,
aquí.
Clar, que 973, truquin.
973-2779-101, que aquest mes és igual. Us costarà el mateix que trucar al de Tarragona.
Exacte.
Costa el
de
mateix. 973-2779-101.
Una de les coses, tant el Juan Manuel com la Núria ho remarquen sempre també, no? És això de dir, que poseu en aquesta marató, és a dir, compartim l'experiència, no? Expliquem-ho a la gent, perquè igual la crida, si la fa algú que coneixes, arriba més, no? Potser passa això?
I tant, el boca a boca és el principal, és sempre l'experiència que un dona i que expliquis, no, no em va passar res, si només és una punxada, va, anem, acompanya'm, és el que estem demanant, no? Vine i estem buscant això, històries, no? Anem preguntant, no sé, doncs persones que fa 100 i pico vegades que han donat sang, per exemple, demà fem una mica d'acte aquí a Reus, a l'Hospital de Sant Joan, no? I doncs, he trucat amb un donant que ha donat 106 vegades. El Carles Juncosa, molt amable, vindrà, explicarà la seva experiència als mitjans de comunicació, i bueno, això és el que necessitem, gent que expliqui la seva experiència, que vegin que no passa res.
Clar. Juan Manuel, jo et volia fer una pregunta, i a la doctora, evidentment, també. Tal com estem ara, estem bé, o... Ara parlo ja no només dels donants, sinó de la estructura del banc de sang. Sempre es pot millorar, tot, però... necessiteu més recursos, necessiteu més pressupost, necessiteu més màquines, més aparells tècnics. Quina és la situació del banc de sang?
Jo crec que el que necessitem són més donants. Perquè la veritat és que tenim punts de donació fixes a nivell de tots els grans hospitals de Catalunya, i a més tenim uns equips mòbils que es desplacen, jo crec que pràcticament a tot arreu, és a dir, almenys per el que diem del nostre territori de Lleida, qualsevol població de més de 500 habitants, jo crec que fem una campanya de donació, és a dir, que tenim els mitjans, tenim els professionals, tenim tot el que necessitem, bàsicament, els donants. Això és el que més ens agradaria poder tenir. És la carta dels Reis d'aquest any, és aquesta.
Coincideixes, Núria, amb això, suposo,
i tant,
no?
I tant, coincideixo totalment.
Escolta, expliqueu-nos també, perquè una de les novetats d'aquesta marató és això de que els que anem a donar sang ens arribarà d'aquí un temps un SMS per dir-nos avui s'ha fet servir la sang que vas donar. És així?
Això és l'aspecte social de la donació.
Clar, clar. És així? A veure, qui m'ho explica? Sí. Juan Manuel, Núria?
Sí, sí, és probablement, jo crec que la manera... Que el donant pot visualitzar més clarament que el seu acte ha servit per alguna cosa és que li notifiquin, escolta'm, la teva sang ha anat a parar a un donant, a un receptor pues, d'un hospital determinat. Abans parlàvem de que una donació serveix per un malalt. Recordem que cada donació serveix com a mínim per a 3 malalts. És a dir, que de la sang se separen 3 components. Un que és el plasma, un altre que són les plaquetes i un altre que són els concentrat d'hematies. I veritablement el que ens fa patir més és justament les plaquetes, perquè les plaquetes tenen una vida tan curta, de menys d'una setmana, que tenim que renovar-les a diari. És per això que és molt, molt important de que la donació... Parlem de que s'acaba el 19, però jo també donaria el missatge de que la donació és una donació durant tot l'any.
Clar, per això d'allò d'un degoteig durant tot l'any i no concentrat. Perquè, clar, si es pogués aguantar, es pogués emmagatzemar, doncs, escolta, perfecte, que vingui tothom ara i en tenim per tot l'any. No, sí. No, ha de ser constant, un degoteig constant, això.
I això ho hem vist, no?, quan hi han hagut situacions, per desgràcia, d'aquests aconteixements, sí. En què puntualment... El que passa és que moltes vegades aquestes persones que se concentren en aquell punt, després tampoc te venen els dies de després.
Ja.
O sigui, no és només l'acumulació un dia determinat, a lo millor d'un pic molt gran de donacions. El problema és que després no vindran. I això ens genera bastants conflictes. Tindria que ser algo que poséssim en el nostre calendari i que ens recordés cada, pues això, cada 3 mesos o cada X temps que podem apropar-nos a fer la donació.
Mira, ja ens estem acabant, ens queden un parell de minutets per arribar al final, però, Núria, a mi m'agradaria que recordem aquesta informació de servei, que ho recordem cada vegada que parlem de les donacions de sang, però jo crec que no està de més una vegada més, no? Ho has dit abans, les dones poden donar tres cops l'any, sí, els homes quatre, a partir de quina edat, hi ha algun límit?
Fins als dels 18 als 70 anys, porta una sang, t'has de trobar bé, no, si ets dona no està embarassada, és molt fàcil, però donar sang, jo sempre dic que anem, ens apropem als llocs on hi ha les donacions i preguntem, que a vegades ens pensem que no podem donar perquè hem pres un medicament o hem tingut hepatitis, no, jo no puc vindre, i si has tingut una hepatitis A de petit, pots donar sang, vull dir que a vegades tenim com uns mites, no podem, no puc donar perquè em prenc això, i sí que pots donar, per això dic apropem-nos, preguntem als professionals del banc de sang, que a vegades tindrem sorpreses. És molt fàcil donar sang, que animem a tothom que vingui.
Tenim molt poc temps, però deixa'm acabar fent aquella pregunta.
I tant.
Aquella pregunta.
La pregunta.
Doctora, ara canviem de tema, però només en 20 segons, què coneixes de Lleida?
Ui, doncs moltíssim, moltíssim. De la mà del Juanma i dels promotors, la Maria i l'Albert de Lleida, jo em sembla que ja conec quasi tota Lleida.
Molt bé.
Molt bé, i a l'inrevés, a veure, Juan Manuel, t'han portat cap a comarques de Tarragona?
Bueno, jo crec que ja sabeu que la segona població més gran de Lleida, jo crec que és Salou, Cambrils, Vilaseca...
Sí. Per tant, bueno, avui us tenim separats, un dia us hem de juntar a l'estudi.
Coneixen la Nacional 240, perquè la transiteu, per tant...
La transiteu. Heu donat sang vosaltres ja, per cert?
I tant, com sí. Sang i plasma.
Sí.
Sang i plasma.
Veig que predica amb l'exemple.
Són alumnes aplicats.
Sí.
Doncs escolta, ho hem de deixar aquí, em sap molt greu, però bé, recordem-ho, fins al dia 19 la marató, i després els bancs de sang i teixits de tots els hospitals continuen funcionant cada dia, o sigui que si no podem ara perquè tenim grip, quan acabem, quan passem el procés,
I tant.
Doctora Núria Vilanova, mil gràcies.
Mil gràcies a vosaltres.
I el director del Banc de Sang a la demarcació de Lleida, Juan Manuel Sánchez, gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Una abraçada.
30 segons, Mònica.
I adéu, i les notícies, però nosaltres tornem demà,
Sí, i a més demà...
Era en COPE, migdia COPE.
I demà tenim la Nacional de 140 altra vegada, demà toquem un altre tema, que és el de la taula.
La cuina.
El de menjar.
I després
el de vestir-se.
Ricard, demà et sorprendré molt amb la recepta. Sí, has d'estar aquí a la 1:00, et vull aquí,
doncs
connectat.
Aquí estarem.
Vinga.
Bon dilluns.
Adéu, vagi bé.